Moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvingudes, benvinguts a aquesta la tercera conferència d'aquest cicle que organitzem conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora. Enguany hem triat el tema del món jueu a la gran pantalla, el cinema com a eina i pretext per parlar de diverses temàtiques que es relacionen amb el cinema i amb la civilització, cultura, món jueu, diem-ne com més us convé, tant se val. Per portar a terme aquesta tercera conferència, per nosaltres és un honor molt gran i és un goig molt gran, Anna Maria, que siguis aquí, i és veritat. També agraeixo moltíssim la presència de la gent jove. Al fons és molt important per nosaltres que vingueu a les sessions i a les coses que organitzem. Dic també perquè a davant ja no som tan joves. I és veritat, i el que volia dir és que generacions com la meva, a l'Anna Maria li devem molt. Jo, com a historiadora, li dec moltíssim a l'Anna Maria. Avui encara en parlàvem amb la Neus, amb la meva companya, que ara no pots aquí, i dèiem que l'Anna Maria ens va obrir el món de què volia dir ser historiadora i de què volia dir treballar la història des d'una perspectiva rigorosa, el màxim d'objectiva possible, i hem parlat dels llibres que ens feies llegir, i era, això era l'any 83, per tant, et pots imaginar, no? Però per nosaltres és un goig i és un honor doncs, que l'Anna Maria García, catedràtica, emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Girona, degana, exdegana de la Facultat de Lletres i directora del Departament d'Història i Història de l'Art de la mateixa universitat, i a més directora científica del MUME, del Museu de l'Exili, en el moment que es va crear aquest museu, doncs, hagi acceptat de fer aquesta conferència avui. Són temps molt difícils per al tema que portem en aquest museu i en aquest institut, i ho sabeu bé tota la gent que ens acompanyeu regularment i les persones que no ens acompanyeu regularment però que ens seguiu també ho sabeu bé. Què vull dir quan dic que són temps molt difícils? Ho sap tothom, però vosaltres que us tenim com més a prop, doncs també són temps molt difícils, i justament ahir l'Anna Maria em va passar per WhatsApp un article sortit a La Vanguardia que parlava de les últimes barbaritats que estan passant doncs, a l'estat d'Israel. Per tant, són temps difícils i, per tant, doblement, us volem agrair que ens acompanyeu, que sigueu aquí tant a l'Anna Maria com a totes les persones que heu vingut a escoltar la seva conferència, perquè la nostra feina sense vosaltres no té sentit i nosaltres hem optat per continuar endavant i tirar endavant la feina que fem, que és parlar de què és la història i què és la cultura jueva en un àmbit molt ampli. En aquest cas hem demanat a l'Anna Maria que ens parli de quina manera el cinema ha servit de via per, i permeteu-me les expressions que diré ara perquè jo em sento de la missa a la meitat i qui ens ho explicarà és ella, però per justificar la creació d'un estat sionista en els seus orígens, segurament també ara, com és l'estat d'Israel creat l'any 1948. És a dir, del cinema que s'ha utilitzat aquesta eina del cinema com a eina de propaganda, de defensa de la creació de l'estat d'Israel. Vàrem veure una mica això que estic intentant explicar en l'anterior conferència magnífica de la doctora Imma Merino, i avui anirem a un altre cantó, que és el cantó de la qüestió política i la creació de l'estat d'Israel i la seva justificació a partir del cinema que aposta per el sionisme, d'alguna manera. Per tant, moltíssimes gràcies de veritat, Anna Maria, i endavant, i gràcies a tothom doncs, per acompanyar-nos. Gràcies.
Gràcies. Jo a la Sílvia no li puc dir que no, mai. Jo també la recordo molt com a alumna, i a dates que són per aquí. Bé, a veure, jo no us passaré fragments de pel·lícula perquè no podria, llavors no tindria temps de parlar. I per tant només passaré algunes imatges, i algunes són molt antigues, i per treure el fotograma de l'ordinador doncs no queden gaire clares, però ja us fareu una idea i a més ho aniré acompanyant d'explicació tota l'estona. Bé, pensant com explico tot això. Doncs bé, l'altre dia hi havia a la Compte de la Vanguardia una entrevista amb una mediadora que ha estat en molts conflictes internacionals, que es diu Donna Hicks, i ella deia l'ésser humà, cito textualment, ho és perquè s'explica el món a si mateix en narratives. Les religions, la mitologia, són narratives. En podem dir de diferents maneres, són relats, són discursos, diguem-ne com vulguem, però són relats sobre el món, sobre nosaltres, sobre les societats. De fet, els relats, per saber qui som, d'on venim i aventurar cap on anem, són tan vells com la humanitat, en realitat. Sempre l'home, la persona, s'ha explicat a si mateix i la seva societat a partir d'un relat. I lògicament és ben comprensible que hi hagi qui vulgui controlar el relat i que hi hagi qui fabriqui els relats. Perquè, si us hi fixeu, al cap i a la fi, les persones actuem en funció del que creiem. Si ens creiem un relat, actuem en funció d'això. Per tant, és fonamental, ho deia, és fonamental controlar el relat. Aquests relats, com és lògic, es van modificant amb el temps, a mesura que van canviant les societats, a mesura que van passant coses noves, van canviant, i això és el que veurem avui. I, d'altra banda, les formes de transmissió del relat també han anat canviant. Avui he anat a veure el retaule de l'església de Sant Feliu, allò és un relat. Allà hi ha tota una explicació, uns sants, el martiri de Sant Feliu, Sant Narcís, etc. Tot això explicaven en aquella societat que els sabia llegir, explicaven un relat. En la revolució tecnològica, els relats s'han potenciat d'una forma espectacular i avui ho sabem perfectament, perquè tothom està tot el dia amb el mòbil llegint coses. I el cinema, des de molt aviat, es va convertir en un vehicle de difusió de primer ordre i en un vehicle de difusió de primer ordre per al relat sionista a Palestina. Només cal donar una ullada, si voleu, mireu per internet, hi ha un arxiu, l'arxiu de jueu de cinema Spielberg, el cineasta Spielberg, té un arxiu, el trobareu a internet, i podeu veure això que us dic, i trobareu moltes coses, moltes pel·lícules d'Israel. Jo, evidentment, he seleccionat alguna cosa. Per tant, només això, doncs, una selecció, una petita selecció sobre sionisme i la creació d'Israel. Però abans de parlar del que ens diuen intencionadament les imatges cinematogràfiques, permeteu-me que faci uns quants apunts històrics per situar-nos en l'època i poder interpretar millor els continguts cinematogràfics i també per no jutjar fàcilment i per no confondre passat i present, espero. Bé, situem-nos a finals del segle XIX. A finals del segle XIX, Palestina era part d'un imperi, l'imperi otomà, l'imperi turc, que estava en crisi en aquell moment, ja a finals del segle XIX, i que desapareix, com sabeu, a l'acabar la Primera Guerra Mundial. Però abans, entre 1939 i 1878, l'imperi havia pres un seguit de reformes estructurals que es coneixen com el Tanzimat i que van afectar també a Palestina. Aquestes reformes van consistir en l'establiment de l'escola pública gratuïta, una millora substancial de la neteja, de la sanitat, del clavegueram, de l'enllumenat, de la seguretat, la construcció del primer ferrocarril, de la primera carretera asfaltada, el sistema de correus, línies de navegació regular que permetien el comerç exterior, que era realment important a Palestina, i un creixement molt, molt important de la producció agrària, que era sobretot el que s'exportava. Per això, i malgrat que la malària era endèmica i com a altres llocs hi havia pestes, epidèmies de còlera, la població àrab que vivia en aquest territori va créixer d'una forma espectacular. Es va doblar entre 1870 i 1914 i després es va tornar a doblar fins als anys 30 del segle XX. La majoria d'aquesta població vivia en pobles. Molts van emigrar a les ciutats, com estava passant també a Europa. I tan sols la comarca A veure, aquí veieu una blus, tan sols aquí a la comarca, no sé com ho faré, una blus, havia estat el gran centre, va ser abans de Jerusalem, el gran centre més important de Palestina. Bueno, una blus tenia uns 20.000 habitants i al voltant hi havia uns 300 poblets. Bé, per això l'autora d'aquest llibre, Gudrun Kramer, que és una història de Palestina, deia que la realitat no tenia res a veure amb la imatge de retard i d'indolència que transmet el que se n'ha dit l'orientalisme i, com veurem, amb la imatge de retard i d'indolència que transmet el relacionista a través del cinema. La segona cosa en la que volia aturar-me un petit moment és important. Estem en ple colonialisme. Finals del segle XIX és l'època del gran colonialisme, el repartiment d'Àfrica entre les grans potències europees. És l'època del que se'n diu el social darwinisme, que és el darwinisme aplicat a les societats, que suposa que l'home blanc és superior, és una raça superior i està capacitat per civilitzar les races inferiors. Això ho compartien en aquell moment sectors de dreta i d'esquerra. Era molt, molt difós. Per tant, no pensem que és un pensament racista, de dretes. No pensem en una altra època, no en ara. Això penso que és important d'entendre-ho bé. I Ilan Pappé, en aquest petit llibre, Ilan Pappé és un gran historiador israelià, perquè està a Anglaterra, en aquest petit llibre que acaba de sortir, que és la breu història del conflicte entre Israel i Palestina, recorda que hi ha hagut dos tipus de colonialisme. Una que és el més freqüent, ell posa que és el cas de la Gran Bretanya, però és també el colonialisme espanyol molt anterior. Són colònies governades des de la metròpoli que transmeten, envien a la colònia uns funcionaris, van comerciants, altra gent, però no hi ha una transferència de població important, no hi ha una població important que s'estableixi allà, no hi ha una ocupació del territori. Però després ell diu que hi ha el colonialisme d'assentament, que consisteix justament en la instal·lació en el territori colonitzat de grans contingents de població amb la finalitat de substituir els nadius. Tots coneixem casos d'aquests, n'hi ha dos claríssims, Nord-Amèrica i Austràlia. I com sabem, en tots dos casos l'enfrontament és inevitable. Tots sabem com ha passat. El que passa que la població que hi ha a Palestina en aquell moment és una població que té més força perquè té un imperi, perquè està en una zona que no és Nord-Amèrica ni és Austràlia. No és el cas dels indis de Nord-Amèrica, però insisteixo, és un tipus de colonialisme com aquest. Però en el cas de Palestina jo diria que s'hi barregen dues coses, perquè hi ha dos subjectes colonitzadors. D'una banda, la Gran Bretanya, ara ho veurem, però de l'altra banda, els colons jueus europeus que van a instal·lar-s'hi. Mireu aquest mapa d'allà. Aquest mapa, aquests acords, Sykes-Picot, són acords entre França i la Gran Bretanya quan encara no estava dissolt l'imperi otomà. Durant la Segona Guerra Mundial, ells ja, i la Primera, preveien com acabaria i com es repartirien tot aquest territori de l'imperi, tot aquest territori del proper Orient. La part blava seria francesa, tota l'altra part seria britànica. A l'acabar la guerra, la Societat de Nacions que s'acabava de crear va permetre que això passés i que s'instal·lessin francesos i britànics en el que en deien mandats. Mandats que volia dir que aquells exterritoris imperials havien de ser tutelats d'alguna manera fins que fossin capaços d'autogovernar-se. I per això, entre 1932 i 1947, l'Iraq, Líbia i Síria van obtenir la independència. Però clar, Palestina era una situació diferent. A Palestina hi havia ja la immigració de colons europeus. I aleshores aquí es planteja un altre problema. Això va complicar molt les coses a la Gran Bretanya, el titular del mandat. El 1917, aquesta és una data molt important, el 1917 les pressions diplomàtiques jueves van acabar donant lloc al que es coneix com la declaració Balfour. Balfour era ministre de la Gran Bretanya I era el ministre d'Exteriors, és una carta, la declaració és una carta que va enviar el baró de Rothschild, que era el cap del judaïsme a Anglaterra, en què li diu que, cito textualment, el govern de Sa Majestat considera favorablement l'establiment a Palestina d'una llar nacional pel poble jueu. I diu que faran tot el que puguin perquè això es realitzi, en el ben entès que res pot perjudicar els drets civils i religiosos de les comunitats no jueves existents a Palestina. Bé, la declaració va obrir la caixa dels trons. A partir d'aquest moment es creen tots els problemes. I per això la declaració, ara no m'hi entretindré, però és seguida d'una sèrie d'anades i vingudes de projectes contra projectes, de normes contra normes, el Pla Peel, el Llibre Blanc, etc., que va dels britànics, per intentar trobar una solució al problema. Aquest problema que encara ara no s'hi troba solució, doncs ja llavors. I aquest problema va desembocar en una gran revolta, pràcticament en una, gairebé en una guerra oberta, entre 1936 i 1939. Finalment, el 29 de novembre de 1947, després de la Segona Guerra Mundial, l'ONU va votar la resolució 181 que preveia la partició de Palestina en dos estats. Aquí, veieu el segon? Doncs la partició de Palestina en dos estats, aquest pla no va ser acceptat pel gran mufti de Jerusalem, que era el cap de la comunitat àrab palestina, tampoc per alguns jueus que consideraven que aquella era la terra només dels jueus i prou. Per exemple, Menachem Begin, que va ser el primer governant de dretes després del Partit Laborista en 1977, el primer ministre d'Israel. Bé, una tercera qüestió. Una data, 1882. Aquesta data no té cap significació per Europa, ni tampoc per Palestina, en principi. Però, en canvi, és molt important en el relat, en la narració de la creació d'Israel. Perquè 1882 és considerat l'inici de la primera Aliyà, o Aliyà, que és un nom, el nom que van donar a les migracions de jueus cap a Palestina. Migracions que eren sobretot de jueus de l'est d'Europa, de jueus esquenazites. Els coneixem més en castellà, esquenazis, és esquenazites. Bé, aquests jueus procedien de l'imperi rus. En aquell moment a l'imperi rus, entre 1881-84, hi va haver tota una sèrie de pogroms, de persecucions dels jueus, en un moment, a més, en què a l'Europa occidental també l'antisemitisme estava creixent molt. El judici de Dreyfus, d'aquell militar acusat de traïdoria, d'aquell militar jueu francès acusat de traïdoria, va fer un impacte molt gran, va generar una onada d'antisemitisme molt, molt gran. En aquest moment, un periodista austríac, Theodor Herzl, esparverat, va escriure aquest llibre, Der Judenstaat. L'estat jueu, l'estat dels jueus, no acaba de quedar clar què vol dir la traducció, però és igual, l'estat jueu, que és considerat el manifest fundacional del sionisme, però del sionisme polític, del sionisme polític modernitzador, d'aquell sionisme que reivindica la creació d'un estat nacional per als jueus. Al costat d'això hi havia un altre més antic, un altre sionisme més antic, fonamentalment religiós, messiànic, que predicava també el retorn a la terra sagrada, però justament pel contrari, per preservar les essències del judaïsme i perquè no s'integressin a les societats modernes. Justament, ja dic, pel contrari. Això ho dic perquè és només una petita mostra de la diversitat del món jueu. El món jueu, tant el que hi va haver a Palestina com a fora de Palestina, ha estat, ara no tant, però ha estat, la norma, diríem, era que fos extraordinàriament divers. De fet, encara ara hi ha jueus laics a Israel o aquests jueus ultrareligiosos que s'estan fent amos del país, pràcticament. Bé, aquesta diversitat, però, no s'observa ni per un moment en el cinema sionista, en el primer cinema sionista. Hi ha dues pel·lícules, dos documentals. Aquest és un de 1913, que ha recuperat la Cinemateca Francesa, es diu La vida dels jueus a Palestina, 1913, el podeu trobar per internet. I l'altre és aquest, Aquesta és la Terra, que és el primer, veieu, el primer, la primera pel·lícula, el primer documental, en realitat és com un documental, en llengua hebrea. La vida dels jueus a Palestina, el primer va ser filmada a Palestina, però muntada a Rússia, a Ucraïna, quan Ucraïna era Rússia, per Noah Sokolowski, que era un partidari del sionisme de Theodor Herzl, i per tant és anterior a coses que us he explicat ara, tota la declaració Balfour i el mandat britànic, que encara ja era quan hi havia l'imperi, eh? Però en realitat estan transmetent el mateix. Bé, el sionisme, en tant que projecte polític, aleshores molt minoritari, extraordinàriament minoritari en el món jueu, havia de treure gent per poder tirar endavant, per poder-ho portar a la pràctica. I, justament, utilitzarà el vehicle del cinema per aquest objectiu. El documental aquest es va exhibir en el segon congrés sionista de Viena, 1913, a Rússia, Polònia i altres ciutats d'Europa. Va tenir un èxit extraordinari, va complir el propòsit pel qual s'havia creat. El segon, This is the Land, Aquesta és la Terra, és també d'un esquenazita de Moldàvia que va emigrar cap a Israel, Baruch Agadati, i el documental és de 1935, és un documental que vol celebrar el jubileu, els 50 anys, de 1882 a 1932, però es va projectar en 1936. És la, com dèiem, la primera pel·lícula sonora. Aquesta està a l'Arxiu Spielberg, que ho podeu trobar per internet. En la versió aquesta hi ha unes pantalles, ara us les ensenyaré, amb escrits en anglès, però llavors se senten càntics, tota l'estona hi ha uns càntics molt forts en hebreu, però també hi ha alguns discursos i algunes paraules en hebreu. Com era exactament en aquell moment, jo no us ho puc dir, perquè això és el que jo he trobat. Però es poden comentar totes dues juntes perquè transmeten el mateix relat, que és el primer relat sionista. I moltes imatges són molt semblants, i els passaré de la primera, però en realitat són molt semblants. La diferència està en les dates, com us he dit. Entre la primera i la segona passen aquests anys decisius del mandat, dels primers problemes que van sorgint. El 32 ja hi ha molts problemes. Per això, Aquesta és la Terra, en aquesta segona, es parla dels esdeveniments lligats a la declaració Balfour, imatges de gent que els està llegint als diaris, però no són el tema, el missatge fonamental que es vol transmetre. En tots els casos hi ha una primera idea clau, que és aquella que s'ha resumit sempre en la frase que diu una terra buida per un poble sense terra. O dit d'una altra manera, una terra sense poble per un poble sense terra. Aquest és el missatge clau. Per tant, l'altre, l'àrab, no existeix. No apareix en les imatges. Pràcticament no n'hi ha cap en què surti algun. Poquíssimes. La segona idea és que aquesta terra és la terra dels jueus. És la casa de la qual van ser expulsats cap a un exili que ha durat 2.000 anys. La tercera és que aquesta terra buida és erma, és desèrtica, està abandonada. El 1935, a la pel·lícula del 1935, els primers fotogrames ho mostren perfectament. Mireu el que diu aquí. L'any 1882, un anhel latent de 2.000 anys va despertar en els cors d'un grup d'estudiants jueus que vivien en el dur exili rus, i els va portar a tornar a la terra dels seus pares. Eren els colons pioners, Bilu. Els Bilu són això, són unes sigles, això, en realitat. Els Bilu són els colons pioners que van retornar la vida al sol, a la terra estèril. En aquells temps, la terra sagrada era un desert. I per això les imatges que hi ha a continuació, això és una caravana que va venint, són imatges de camells, de beduïns, en realitat, que eren una minoria, no eren la majoria, els beduïns, però de beduïns, allà van caminant per allà, no ho deveu veure bé, però són també camells i unes persones que van caminant, veieu que la terra és absolutament desèrtica. La quarta idea, com diu el text, és que són els colons pioners els que fan reviure la terra. I per això utilitzen la paraula aliyah, aliyah, que vol dir ascens. No és simplement que se'n van a un altre lloc, és que pugen per redimir la terra dels seus pares i fer florir el desert. I per això es dediquen a l'agricultura. Bé, ells evidentment sabien que Palestina era poblada. El Muro de Hierro, Israel y el Mundo Árabe, Avish Lime, un gran historiador israelià també, d'origen àrab, del món àrab vull dir, explica que després de la publicació del llibre de Herzl i del primer congrés sionista de Basilea, els rabins de Viena van enviar dos observadors de Palestina per fer-se una idea del panorama que hi havia allà, perquè no estava clar que volguessin. Herzl no va dir que s'hagués d'anar necessàriament a Palestina, I sobre el terreny a veure què hi havia. Aquests exploradors van telegrafiar a Viena i el telegrama deia: la nòvia, us ho llegeixo com ho diu Avis Laim en castellà, la nòvia és hermosa, però està casada con otro hombre. És a dir, un home que a més ocupava les millors terres. I Slaim afegeix: esta frase resume el problema con el que el movimiento sionista tuvo que lidiar desde el principio. La existencia de una población árabe que ya vivía en la tierra en la que los judíos habían puesto su corazón. I això desencadena el problema, esclar. A més, cal recordar que aquesta terra tenia propietaris, evidentment, que moltes vegades eren grans latifundistes absentistes que no vivien aquí, vivien a Istanbul, a Damasc, a Amman, etc. I que els jueus que arribaven a Palestina les havien de comprar. I les van poder comprar amb l'ajut de capitals europeus, de grans capitals jueus, com per exemple el Rothschild. Bé, la compra incluïa moltes vegades els pagesos que conreaven aquelles terres. Es comprava la terra i els que hi estaven treballant i els que hi vivien, que sovint van ser expulsats de la terra. Bé, el 1918, quan desapareix l'imperi otomà, els colons jueus sumaven com a molt un 5-6% del total d'una població que era majoritàriament de musulmans, d'àrabs musulmans, però també cristians de diverses confessions i jueus que vivien des de temps immemorial. És a dir, també hi havia una diversitat important. De manera que els jueus, aquests immigrants, seguien sent una petita minoria, cosa que no es diria si mireu les pel·lícules, perquè sempre es veu multitud, molta gent, però, com diu Ilan Pape, aquesta minoria estava organitzada. Estaven organitzats perquè des de molt aviat, des de Herzl, es van crear diverses societats sionistes que es van dedicar al proselitisme i algunes personalitats, el Rothschild, el que va ser després el primer president d'Israel, etc., havien desplegat tota una acció diplomàtica molt, molt insistent davant dels governs de diferents estats, sobretot de la Gran Bretanya i més endavant els Estats Units. O sigui, aquests estats es van mostrar favorables als interessos sionistes des de molt aviat, però van haver de fer molts equilibris, perquè aquesta era una zona molt important i és una zona geoestratègica que els presentava molts problemes. Hi havia una pluralitat d'interessos que confluïen molt i molt gran. I per tant, per això, la declaració Balfour, però després n'hi ha dates que diuen bueno, no, però hem d'evitar que hi vagin més jueus a Israel, etc. I per això també hi havia jueus que deien que l'enemic també era la Gran Bretanya. Bé, les imatges dels dos documentals, les imatges van mostrant, bueno, aquí el que deien el segon, veieu, des de la Rússia zarista el 1882, els primers pioners del Vilus van arribar. Era una terra desèrtica, l'únic so que se sentia era el de les campanes dels camells. Els pioners colons retornen a la seva antiga casa, a la seva antiga pàtria. La terra, que havia estat fèrtil, ara era desolada i en ruïnes. I entremig van passant imatges que volen ensenyar això. El sofriment no va poder trencar la seva forta voluntat. No? Les llàgrimes que van vessar durant 2.000 anys es van tornar en pedres de reconstrucció. El riu Jordà, que llançava la seva aigua inútil cap al mar, ara porta prosperitat a la terra, perquè la treballen aquests pioners colons. El que una vegada eren només els crits, els aullidos, no sé com es diu en català, dels jacals, ara és el festival de l'alegria que celebra aquí. No? Em sembla que no n'he posat cap més. No. Vale. Bé, aquestes són imatges de la primera, de 1913. Les que us passaré ara són de 1913. Dic que les imatges mostren això, com la terra reneja totalment gràcies als colons pioners, i per això van resseguint tot el món agrícola, els camps de cereal, les plantacions de fruiters, com ara aquestes, això n'hi ha molt, les escoles, aquí van el cereal, aquí veieu unes dones en monòleg, les escoles. Hi ha moltes imatges d'escoles, escoles separades de nens i de nenes, escoles on es fa molta gimnàstica, sobretot els nois, moltes festes que celebren, veieu, això dels nois, moltes festes, moltes, moltes, passejant per l'avinguda de les Palmeres. Aquí la llet, la llet que havia de vestir les ciutats, en aquest cas la de Tel Aviv, el primer ferrocarril, com si fos de gràcies als jueus, que no, que ja hi era. Aquesta és una altra cosa. Ara us aprendré. Però també hi ha moltes imatges d'artesans, de pintors, escultors, la creació de la primera del Tècnion, que va ser la primera universitat a Haifa, i entremig una gran quantitat d'imatges de carrers i de barris de ciutats, de Tel Aviv, de Jaffa, de Haifa, nets, ordenats, amb cotxes, amb gent passejant, cases molt ben construïdes, transport públic, semblen barris europeus, pràcticament. Bé, per contrast, les imatges de Jerusalem, la Jerusalem jueva, dels jueus antics, la Jerusalem àrab, són velles, es veu una ciutat vella, atutinada, que contrasta amb la nova Jerusalem, també altra vegada ben construïda, etc. etc. Només a Jerusalem es veuen alguns carrers on hi ha un popurri de gent. I aquí és on es veuen també àrabs. I es veuen jueus d'aquells amb les tanetes molt diferents dels altres que han arribat més tard. No he posat una, però n'hi ha alguna que s'amunteguen davant del mur de les Lamentacions, però a l'esplanada de les mesquites no hi ha ni una ànima. A totes dues surten les dues coses. A l'esplanada musulmana no hi ha ni un ànima. Aquesta, a l'altra pel·lícula, aquesta és la Terra, veiem el mateix, com us deia, però d'una forma encara més pedagògica, perquè primer veus com els homes i les dones comencen amb una pala en el desert, planten una planteta i d'allà surt un vergel, que dirien en castellà. I a continuació hi ha un fotograma que diu: i 50 anys més tard ja són una multitud que celebra les festes del jubileu. Hi ha una imatge però que vull destacar en la segona, en aquesta segona pel·lícula. És la seqüència en la que es veu un pagès amb un cavall que està llaurant la terra, i de cop el pagès cau a terra. A continuació es veu un àrab, com, així com descontra mitja esquena, amb un fusell, que se'l mira i fuig. I a continuació un altre pagès agafa les regnes del cavall i segueix llaurant la terra, mentre el moribund va dient Kadima, Kadima, endavant, endavant. És a dir, res ens vens, endavant, la imatge és, ja no pot ser més gràfica el missatge que transmet. Perquè sempre l'imatge de l'esforç, la germanor, l'alegria, excepte aquesta que acabo de dir. Però, Bé, el segon documental, el colofó final, és un ball que ens fa pensar en aquells balls que hem vist en els kibbutz, aquells balls com la sandana, en rotllana, que van girant, girant i que acaben girant, girant, girant d'una forma molt, molt, molt ràpida. Bé, qui els havia ensenyat a treballar la terra? Qui els havia ensenyat a cultivar els cítrics? A utilitzar les eines noves, els adobs? Qui els havia ensenyat? Els colons pioners, ho heu vist que diu estudiants? Eren això, eren gent de ciutat, eren estudiants. Els més pobres van anar a Amèrica, no a Israel. La gran majoria d'esquenazites que van emigrar van anar a Amèrica. Qui els havia ensenyat? Àrabs i cristians. Bé, per arribar a la màxima expressió, el que jo considero que és el top 10 del cinema sionista, en la que el relat ja va adquirint un gruix nou, hem d'esperar a una pel·lícula de 1960, Èxode. El jove és allà. Quina il·lusió que sigueu aquí. Els joves no us podeu imaginar el que va ser aquesta pel·lícula. No us ho podeu imaginar. La pel·lícula dirigida per Otto Preminger a partir d'una novel·la escrita per Leonoris dos anys abans, ja pensada de cara al cinema. Qui la va veure en aquell moment? Quan era jove és difícil que l'hagi oblidat. Qui pot oblidar els ulls del Paul Newman, l'actor principal, l'Ari Ben Canan de la pel·lícula? Qui pot oblidar l'entusiasme d'aquella gent que estava construint un país nou amb un projecte social nou? El projecte sionista socialista. Els anglesos també els hi anava bé, se'ls deien de sobre, els socialistes. Que s'encarna en el sistema dels kibbutz, que el kibbutz hi juga un paper molt important allà, que és l'organització comunitària, on funciona un nou model de família, la propietat privada sembla no existir. Algú de vosaltres no va pensar d'anar-se a Israel a viure un kibbutz en aquell moment? Quan encara pensàvem que podíem crear un món nou? Jo sí, jo no volia anar a viure en un kibbutz. Em sembla que molta gent. Érem molt joves. Esclar, érem joves com aquests de les pel·lícules. Com aquests. Mireu-se bé aquestes imatges. Pràcticament en totes veieu que hi ha uns braços en l'aire amb un fusell. Tingueu-ho present, això. Vull que us hi fixeu bé. Bé, la pel·lícula reprodueix d'una forma totalment lliure la peripècia heroica d'un vaixell, l'Exodus, que va ser interceptat pels britànics a Xipre. Era un vaixell que portava supervivents a l'Holocaust i que no volien anar cap a Palestina i els van interceptar. A la pel·lícula el vaixell és rescatat per un comando de la Haganah. La Haganah era el protoexèrcit israelià encapçalat per Ari Ben Canan, pel Newman, que es va enfrontar a les autoritats britàniques a Xipre amb el suport decidit dels supervivents que estaven dins el vaixell i que es van declarar en vaga de fam fins a aconseguir el permís per poder arribar a Palestina. A partir d'aquí, les històries molt estretament relacionades de dos joves supervivents de l'Holocaust i del protagonista amb una infermera nord-americana interpretada per Eva Marissen es van entrecreuant De manera que es pot desplegar tota la trama de successos ocorreguts durant els mesos previs a la proclamació de l'Estat d'Israel. És a dir, tota la història dels enfrontaments violents amb els àrabs, el terrorisme sionista d'una altra organització paramilitar, que era l'Irgun, que en la pel·lícula està totalment adulterada, la vida, perquè hi ha l'atemptat, alguns ho sonarà, contra els britànics a l'hotel Rei David, i aquí està explicat d'una forma molt arreglada. I després hi ha molt la vida en un kibbutz suposat, el kibbutz de Gan Dafna, creat pel pare d'Ari Ben Canaan, Baruch, que en realitat és l'alter ego del pare de l'Estat d'Israel, de David Ben Gurion. Aquest kibbutz serà atacat pels palestins. Bé, a Èxode, però, l'àrab existeix. Existeix, però, a veure, no és, l'enemic no és l'àrab, l'enemic són alguns àrabs. Aquells àrabs que amb la seva oposició violenta al sionisme obliguen, com diu Ayan Black, a la paloma a lluitar. És a dir, els jueus es veuen obligats a lluitar perquè els àrabs es comporten de forma violenta amb ell. Ari Ben Canaan i el seu amic Taha, el palestí del poble veí del kibbutz on ha nascut Ben Canaan, s'han criat junts i són com germans, i per això Taha és present. A veure, bueno, això són imatges del vaixell, tot això. Taha seria aquest, John Derek, l'actor John Derek. Tot això són imatges, la parella jove, el pare d'Ari Ben Canaan, el que vol dir David Ben Gurion, el cap de Liangun, que és un germà del pare. I aquí, la vida, el kibbutz. Veieu que hi ha l'ara, Taha. Taha, com que és com de la família, és de casa, és el germà, va també a les celebracions del kibbutz. Però quan el gran muftí de Jerusalem, Amin al-Husseini, no va acceptar la resolució de la ONU, la resolució de la partició dels dos estats, això va obligar, diríem, el colom a lluitar. I en aquell moment Taha li diu al seu amic, a Ben Canaan, que ell no pot trair els seus, que ho sent molt, però que no farà res, però que no pot trair els seus. Però això no és suficient. Els seus, els àrabs, el pengen sense pietat per trair-lo, per ser un Judas. Vull que us fixeu en aquesta imatge. Que aquí Ari Ben Canaan va cap allà i el veu penjat, no? Fixeu-vos, la creu de David és un traïdor, i l'esvàstica. Per què l'esvàstica? Perquè el Husseini, el gran muftí de Jerusalem, davant la situació que hi havia, es va posar al costat de Hitler, va arribar a Berlín, etc. etc. Això ha servit moltes vegades per dir és que l'oposició àrab era nazi. No és això, no, ho sento, però és que no és això. Però sí que és veritat que hi ha, i a més, per exemple, va fomentar, diuen que a Bòsnia hi hagués una unitat de les SS. És veritat que hi va haver a Bòsnia una unitat de les SS musulmanes. El cas és aquest, que això vol dir això. És la creu gamada recorda aquesta història. I per tant el colom ha de lluitar, l'han obligat a lluitar, i els traïdors no se'ls perdona. Taha el maten. A la pel·lícula la qüestió dels supervivents és molt important. Els dos joves protagonistes en són un exemple perfecte, tots dos són supervivents, però també n'hi ha dates. Són uns supervivents que tan sols 2 anys després de l'alliberament dels camps, això se suposa que és el 47, quan estem arribant cap al 48, tan sols, ja dic, 2 anys després, parlen perfectament hebreu, estan totalment integrats en la nova societat, tenen tasques de responsabilitat i un gran esperit de grup i de lluita. És molt inversemblant, francament, és molt inversemblant. I a l'inici, també aquells que fan la vaga de fama del vaixell, són supervivents. Bé, aquestes imatges topen frontalment amb la realitat. Nada que ver, res a veure amb la realitat. Des d'Israel es van enviar l'Agència Jueva d'Israel, encara no existia l'Estat, l'Agència Jueva d'Israel de Palestina, envia a Europa a uns agents que reclutin, que agafin supervivents per anar cap a Israel. Bé, un d'aquests agents diu: d'entrada vaig pensar que eren animals, els supervivents dels camps. Les descripcions són terribles, les descripcions que fan aquesta gent. Tant que Ben Gurion va escriure a la premsa: hem d'obrir els ulls. El poc que queda de nosaltres a Europa no és necessàriament el millor del judaïsme. I afegeix: no haurien, molts d'ells, diu, no haurien sobreviscut si no haguessin estat durs, malvats, egoistes. Bé, per molt que es digui el contrari, expliquen la majoria d'aquests agents, els supervivents estan cansats, només volen reposar i no volen desarrelar-se una altra vegada. No estan fets per a una lluita idealista, diu Tom Segev, l'autor que ha buscat aquests documents. Bé, a veure, difícilment el món en general, i molt més des de Palestina, es podien arribar a imaginar el que havien viscut els jueus als camps. S'havien vist les imatges que havien filmat els alliberadors, anglesos, americans, però no es podien imaginar el que havia arribat a viure la gent. I per tant, no és estrany, no és estrany. Aquesta gent, quan van arribar a Palestina, la majoria van ser mal vistos i van callar. No van explicar les seves històries. Sabeu allò que es diu moltes vegades: com és que has sobreviscut tu? Què vas fer? Enteneu? Aquesta és la idea, diríem. Però insisteixo, qui es podia imaginar realment el que va ser? Ara ho sabem, però penseu en aquella època. No se sabia. Ara bé, la pel·lícula és de 1960, però és que tampoc se sabia. I ara ja en parlaré d'això. Doncs què fan? Idealitzen tranquil·lament. Perquè així s'afegeix l'Holocaust en el discurs sionista. Bé, un altre producte de Hollywood, La sombra de un gigante, va ser produït per una companyia creada per John Wayne, que surt a la pel·lícula, amb grans actors, Keanu Douglas, Angie Dickinson, Senta Berenga, Yul Brynner, Frank Sinatra, i això ho van pensar, realment havien de ser gent molt, molt coneguda. És finançada amb capital israelià i dirigida per Melville Shavelson. Bé, a l'inici de La sombra de un gigante, se'ns diu que els fets que s'expliquen van passar realment. Van passar, sí, però evidentment és una pel·lícula. És la història d'un coronel jueu nord-americà, David Mickey Marcus, que havia lluitat a la Segona Guerra Mundial i que va acabar sent el primer general de l'exèrcit d'Israel. La pel·lícula explica la història del fitxatge d'aquest general per al de Ben Gurion el 1947, perquè a partir de la Haganah i d'altres formacions paramilitars organitzés l'exèrcit d'Israel. A partir d'aquí, la història abraça tots els mesos que van des de l'aprovació de la partició el novembre de 1947 fins a la proclamació de l'Estat d'Israel i la guerra que va esclatar immediatament amb els països àrabs del voltant. Aquesta guerra és molt complicada, s'hauria d'explicar bé, però evidentment jo no tinc pas temps ara aquí perquè parlem d'una altra cosa. És la guerra que per als jueus és la guerra d'independència i pels palestins és la Nakba. La guerra, la Nakba, la catàstrofe, vol dir això. Bé, a diferència d'Èxode, que us recomano, la podeu tornar a veure perfectament, però aquesta és una pel·lícula molt fluixa, molt fluixa, i és un altre exemple perfecte d'ús i abús de la història. Ara bé, en aquest cas diria que d'una forma molt poc refinada, en moments caricaturesca i còmica, Veieu el Frank Sinatra dalt d'una avioneta disparant amb un sifon en els tancs de l'exèrcit egipci, o pels àrabs doncs, amb una tenda, per suposat, amb una tenda, per beduïn, amb un tocadís model per amb una dona que balla la dansa del ventre, que aquell fa a Palestina. Bé, aquí també apareix el problema del bloqueig dels vaixells, per dir que els britànics estaven a favor dels àrabs, que els àrabs són evidentment presentats com endarrerits, eh? Sempre amb camells, vestits llargs, moltes criatures, etc., enfront de la modernitat dels joves jueus, nois i noies de l'exèrcit, les noies a l'exèrcit, criatures que també estan lluitant quan ataquen els altres, sempre joves, sobretot joves. Com en totes les pel·lícules, eh? Sobretot són el futur, són la vida, són l'esperança, evidentment. I també hi ha supervivents dels camps, a cada vegada perfectament integrats, disposats a lluitar fins a la mà. Bé, la pel·lícula clarament està a cavall entre el cinema de guerra després de la Segona Guerra Mundial, que va ser tan popular a Hollywood, i l'altre gran tema de Hollywood, que és la conquesta de l'Oest, no? El western. Eh? Clarament, només cal que substituïm l'indi per l'àrab. Eh? Ja, no descobreixo, no cal ser gens llest per veure-ho, perquè es veu exactament així immediatament. I en tot moment el que ressona de fons és l'epopeia de David enfront de Goliat. És la lluita de David contra Goliat, que s'encarna en la construcció èpica de una carretera, la carretera que va permetre establir el que se'n va dir la ruta de Birmània, que podia portar ajuda a la Jerusalem assetjada pels exèrcits àrabs. Bé, a la pel·lícula hi ha escenes d'enfrontaments armats entre jueus i palestins abans de la proclamació de l'Estat, i per suposat hi ha moltes escenes de guerra, com les de la Segona Guerra Mundial. Però no hi ha ni una escena que pugui recordar la Nakba. La Nakba va significar la fugida i expulsió de més de 700.000 palestins, la destrucció de 531 pobles i el buidatge d'11 barris de ciutat. De tot això, n'hi resta. Per això ja us he apuntat una altra cosa. Una novel·la de 1949. Cuidado, 1949, immediatament després. El primer gran, està molt ben escrit, el gran escriptor en llengua hebrea, ell signava S. Yizar, professor va ser a la Universitat de Tel Aviv, periodista i diputat durant molts anys a les files de Ben Gurion, les files del laborisme, del socialisme. La novel·la es diu Hilmet Hizar, un pueblo árabe, no està traduït al català, que jo sàpiga. Bé, aquesta novel·la és la història d'un comando de l'exèrcit israelià que va ocupar les terres. Hi ha un moment que diuen, abans les havíem de comprar, això era molt complicat, ara rai que les podem ocupar. Van ocupar el poble, la gent fuig, els que no fugen els agafen per treure'ls en camions, i en aquest comando hi ha un noi, l'autor va fer que és la guerra del 48, hi ha un noi que es va sentir malament, i al final, bueno, això és lícit, el que estem fent està bé, i és la història aquesta. Bé, llegint-la avui dia per mi és difícil, jo l'he tornat a llegir ara i m'ha costat veient el que està passant, que veiem cada dia a la televisió, però realment diríem ja sé el que volia dir amb això. El que vull dir, en aquell moment no hi ha una única veu en el món de sionista, no hi ha una única veu, el seguia havent-hi molta diversitat també en el món jueu israelià. Bé, però com hem vist, com veiem ara, el cinema dels anys 60 ha incorporat de ple l'Holocaust. Ara bé, l'Holocaust no és el tema principal, hi ha els supervivents, però no ens expliquen aquesta història dels supervivents, que els hi va passar molt poc, a Èxode una mica, però no, no. És com una mena de taló de fons per una trama que el que vol, el que és important realment, és legitimar i justificar la construcció de l'Estat-nació. El relat cinematogràfic ve a dir que no pot ser de cap altra manera, que és inevitable, que és de justícia, perquè els jueus són un poble, són una nació, més que mai quan se'ls ha volgut exterminar. Això sí que aquí és important l'Holocaust. Els altres, els àrabs, no ho són. Per tant, no tenen dret a tenir un estat. I jo entenc que això és el que referia aquella frase tan famosa de Golda Meir, la primera ministra, que l'any 72 diu el poble palestí no existeix. Jo crec que no vol dir que hi ha... La frase és més llarga i sembla que vulgui dir que no hi són, eh? Però en realitat a mi em sembla que el que vol dir és que és que no constituïen un poble. El poble palestí no existeix, no els palestins no existeixen, el poble palestí no existeix, no és una nació. I per tant, per això no han de tenir un estat. Bé, aquesta convicció jo crec que perdura en la mentalitat actual de molta gent a Israel, però també a Occident. També entre nosaltres. Molta gent ho pensa, això, que qui eren aquesta gent. Però la realitat és molt diferent. Des de 1919, àrabs i cristians van crear el primer congrés àrab de Palestina. Igual com hi havia els congressos sionistes, el primer congrés àrab. I es van començar a organitzar. I per tant, el nacionalisme jueu va trobar des de molt aviat el seu paral·lel en un nacionalisme àrab. I els nacionalismes, quan s'enfronten, es van retroalimentant. Ja ho sabem, això ho hem viscut. Bé, tornant a la qüestió del genocidi dels jueus, cal recordar una altra cosa, però que abans us he dit, no ho sabien el que havien passat. És que no ho sabien bé. Perquè el que passava en el cinema sionista passava al món. La memòria de l'Holocaust era gairebé inexistent. Tant és així que en el documental més famós de l'època sobre el nazisme i els camps de concentració nazis, Nuit Bruyère, Nit i Boira, de 1955, el documental de Jean René, que porta un text d'un, com es diu, un guerriller, un resistent francès de Jean Cayrol, que va estar en un camp de concentració, en el documental, no hi ha ni una referència específica als jueus, ni una. La paraula jueu surt només una vegada quan està parlant d'un seguit de gent i diu Stern, el cognom Stern, estudiant jueu d'Amsterdam. Això és tot el que diu dels jueus. Bé, per tant, no se sabia. Tot això canviarà radicalment amb la detenció a l'Argentina d'Adolf Eichmann. Eichmann havia estat l'organitzador del trasllat de cents de milers de jueus als camps de la mort. Eichmann el van agafar d'Argentina, el van portar cap a Israel i el van jutjar a Jerusalem entre l'abril i el desembre de 1961. El judici d'Eichmann, podeu veure, hi ha una pel·lícula. Ai, ara potser no tinc imatge, això és de l'anterior. Ah, sí, aquesta. De Elliot Levitt de 2023, que és, tot és feta sobre imatges de l'època, filmades a l'època. El judici es va gravar completament perquè hi va haver dos cineastes nord-americans, Milton Friedman i Leo Kornblit, que van convèncer les autoritats israelianes que no hi havien pensat que això s'havia de retransmetre per televisió. I cada dia, durant 4 mesos, van enviar filmacions a 37 països. A Israel, però, no hi havia televisió pública, no n'hi va haver fins a l'any 67. Per tant, només es va poder veure per un circuit tancat de televisió, que això és l'equip de filmació, o la ràdio, veiem la gent escoltant la ràdio. Ara jo no entraré en detall, però no us penseu que era una càmera fixa. Era igual que si filmessin una pel·lícula. El tribunal va permetre, hi havia diferents càmeres a la sala, per tant, a Eichmann el veien des de diferents angles, es podia veure el públic, es podia veure... És com una pel·lícula, i per això Levitt ha fet això, amb materials d'aquests i amb materials filmats a l'època. però a més el judici va tenir un... es va difondre moltíssim als diaris, en llibres, a les ràdios, etc. I Hannah Arendt, aquesta senyora que va amb ulleres com de sol, escriu Eichmann a Jerusalem, on hi ha la famosa teoria de la banalitat del mal. Aquest és Eichmann, estava tancat com dins d'una gàbia. Aquests són els grans artífecs d'aquesta història. Bé, la pel·lícula comença amb un fragment del judici de Nuremberg i se sent una veu en off que diu però en falta un. I aleshores com interroguen els Nuremberg sobre Eichmann. A continuació hi ha unes quantes entrevistes fetes amb gent al carrer, a Israel i a Berlín, l'Alemanya, que mostren clarament l'oblit i el desconeixement generalitzat. Alguns dels entrevistats creuen que no té sentit reobrir les ferides, això aquí també ho hem sentit a dir vegades, eh? D'altres, per exemple, Billy Brandt, que l'entrevisten, diu no, l'horror ha de sortir a la llum i s'ha d'explicar als joves. David Ben-Gurion, el pare de l'estat d'Israel, que aleshores era primer ministre, quan l'entrevista diu el principal del judici no és castigar Eichmann, perquè no hi ha càstig possible per un crim d'aquesta envergadura. No? Abans de tot, volem que la nostra generació jove sàpiga el que va passar en aquells anys terribles i volem també que el món no ho oblidi. Dos propòsits, si fixeu. Annette Vierion, que és una historiadora jueva francesa, que ha escrit dos llibres sobre aquest judici, diu el judici, el cito textualment, obeïa a imperatius de política interior i exterior, com ha dit Ben-Gurion. Hi ha per utilitzar, diu, una expressió que s'ha fet servir en profusió a l'època, aquell moment, diu ella, una instrumentalització del genocidi en finalitats polítiques. I efectivament, aquesta era la finalitat i la doble finalitat volguda també pel fiscal del cas, el fiscal general d'Israel, Gideon Hausner. A nivell intern, volien acabar amb qualsevol mena de divisió entre els jueus. Entre els propis supervivents de l'Holocaust hi havia molta divisió, hi havia acusacions, tu eres del Sonder Comando del lloc, tu estaves en el gueto de Varsovia i vas fer la llista dels que havien d'enviar cap al camp de tal, denúncies, judicis, no era un món idíl·lic de cap manera. I per tant es volia acabar amb aquesta divisió. I a més amb l'atavió dels joves que ja no recordaven els esforços dels pioners que havien construït l'Estat. A nivell extern, volien que el món fos conscient no només del genocidi nazi, sinó també de la persecució a la que havien estat sotmesos sempre els jueus. I aquest va ser, aquest projecte va ser, com diu Vivian, que el darrer gran projecte nacional de Ben-Gurion. Ben-Gurion era un estadista de primeríssima fila, eh? una bèstia política autèntica, un gran. Doncs el darrer gran projecte nacional, un projecte que va marcar, diu, un tombant a Israel en relació a la memòria de l'Holocaust. Va ser un dels majors esdeveniments constitutius de l'estat d'Israel. Per molts historiadors, aquest va ser el moment de creació del poble jueu únic i indivisible. S'ha acabat la diversitat, diríem. No és que s'hagi acabat, evidentment no, però molta part sí. Un poble únic, indivisible, que ofereix una imatge de sacrifici a un món que és responsable pel seu antisemitisme secular i, per tant, un món que té un deute i l'ha de pagar defensant l'existència de l'estat d'Israel. És l'única manera que té de pagar-lo. El fiscal Hausner va començar la seva primera intervenció dient no estic sol, aquí amb mi en aquest moment hi ha 6 milions de demandants però per desgràcia no es poden aixecar, i va seguir dient l'antisemitisme és viu. I al llarg de totes les sessions, d'una forma molt pedagògica, va anar explicant tot el que havia estat l'Holocaust. A la sala del judici van desfilar 112 testimonis. És la primera vegada que realment hi ha testimonis, no com a Nuremberg, persones importants, no, testimonis de tots, homes, dones, pobres, rics, universitaris, analfabets, pràcticament, enteneu, que havia triat prèviament el fiscal. Però, malauradament, tenia la pel·lícula aquesta de 2023 que es troba per internet, el testimoniatge, que en aquell moment va ser molt important, jo crec que queda molt desdibuixat. Veieu imatges del públic, imatges de testimonis, i aquesta és una imatge que va fer molt d'impacte al món perquè el testimoni va acabar desmaiant-se. Va acabar desmuntat absolutament, explicaven el que ells havien viscut. Explicaven l'horror que havien viscut. Bé, el judici d'Ashman va acabar de donar forma al relat sobre la construcció sionista de l'Estat. I els testimonis, segurs que aquí són completament allunyats dels herois de les pel·lícules anteriors, que en aquest relat ara s'incorpora la imatge de la víctima innocent. Aquests testimonis no van amb el fusell en l'aire. Res a veure amb Èxode. Aquests són víctimes innocents. Però, per tal que l'opinió pública mundial se'n fes càrrec, i sobretot l'occidental, interioritzés d'una forma inesborrable l'horror de l'Holocaust, de la Shoah, i el lligués indestriablement amb Israel, dues cares de la mateixa moneda, per tant, d'això va caldre una sèrie nord-americana de televisió que es va titular Holocaust. Una sèrie dirigida per Noam Chomsky, acabo de seguida, que havia obtingut l'any anterior havia fet Raïces. No sé si us en recordeu. Sí. La història de Conte Quinte, la història contra l'esclavitud, que va tenir un èxit extraordinari i llavors van fer Holocaust. Bé, es pot veure, a vegades érem 4 episodis, a vegades amb 5, depèn, als Estats Units em sembla que la van fer amb 5, a Europa amb 4, als Estats Units en dies successius, a l'any 78, a Europa a l'any següent, el 79, jo me'n recordo molt d'Holocaust, no sé, vosaltres la trobareu per internet també. Ara no sé si és a Filmin o Prime Video, però es troba, es pot veure perfectament. 40 anys més tard, la revista Vanity Fair, ho he trobat a internet, això, va dir que la projecció televisiva va ser una bomba. 500 milions d'espectadors i Meryl Streep. Aquestes són les primeres pel·lícules de Meryl Streep. Así fue, diu, como Holocausto conmocionó al mundo. Als Estats Units, 120 milions de persones. A Alemanya va fer un impacte terrible. Uns 20 milions de persones la van veure ja en la primera projecció. La sèrie explica la història d'una família, els Weiss, que són una família de jueus completament integrats a la societat alemanya. El pare és polonès, la mare és berlinesa, el pare és un metge de família, molt prestigiós, la mare és pianista, tenen 3 fills, el gran es casa a l'inici de la sèrie amb una ària, que és la Meryl Streep. Acaben tots morts, la filla petita en un sanatori, però perquè la maten, i els altres en camps de concentració, els pares, els avis es suïciden, perquè no volen viure tot això, i el fill mitjà fuig i és el que va enrolar-se a la resistència antinazi. Bé, amb l'ajut d'algunes imatges d'èpoques, la sèrie va recorrent la història d'Alemanya des de 1935 fins al final de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, fins al 45, 10 anys, i fins al final del nazisme. La manca de rigor històric és molt important. Molt. Però va fent tot un repàs que donaria lloc per una conferència i anar-se fixant en molts detalls. Va fent un repàs molt important del que va ser i en què va consistir el nazisme. A diferència de Nuit i Boira, aquí el tema són els jueus. Semblaria que als camps no hi havia res més que jugadors. I els espanyols republicans, no hi penseu, no hi surten. No, no. Els camps de concentració són per jueus, aquí. És l'altra cara de la moneda. Fins al punt que el personatge que encarna, que vol ser la figura de Heydrich, diu l'antisemitisme és el ciment que ens uneix. La qüestió és aquesta, el nazisme és l'antisemitisme. És una visió molt allunyada d'Èxode. Ara els protagonistes no són els lluitadors, no són els del fusell en l'aire, són les víctimes innocents, excepte aquell germà que se'n va, però la dona txeca que troba pel camí, que acaba sent la seva dona, l'acaben matant els nazis en un enfrontament que tenen. I els responsables, i això és molt important, els responsables del que va passar no són només els jerarques nazis que s'havien vist a les pel·lícules i que aquí també es veuen molt, allà a les pel·lícules, per exemple, el judici de Nuremberg, on va tenir els judicis de Frankfurt i d'Auschwitz que hi va haver a començament dels anys 60 a Alemanya. No, els responsables són la gent del carrer. A més dels jerarques nazis, són la gent del carrer que es van acomodar i que van compartir l'antisemitisme. Per això va fer molt d'impacte a Alemanya. L'extrema dreta va intentar que no es pogués veure al final de la sèrie, van intentar agafar el rotllo. Bé, a partir del judici d'Eichmann, i ara sí que acabo, amb l'afegit gens menyspreable, com veiem, de la sèrie de televisió, s'imposa un nou model de memòria al món. Ara no parlaré d'això perquè dona molt de sí també. Però s'imposa també el relat sionista que ara incorpora de ple l'Holocaust, fins al punt de que el converteix en el centre del discurs. I tant és així que molta gent avui creu que és la causa de la creació de l'Estat d'Israel, que l'Estat s'ha creat perquè hi va haver l'Holocaust. No, 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 no. El projecte era molt anterior, com hem vist. Però molta gent pensa que es va crear només per això. Aquest és l'eix central, que és la gran justificació política moral dels governs israelians de dreta i d'extrema dreta des de l'any 77 fins al present. És una justificació que serveix perquè tots confonguem el color polític d'un govern amb l'Estat i amb l'antisemitisme i amb els jueus. Tots són un paquet, tot és el mateix. De manera que qualsevol crítica a la política d'un govern determinat es pugui interpretar com una mostra d'antisemitisme. A mi, segons qui em senti avui, dirà que sóc un antisemita perduda. No, no, no ho sóc en absolut. I això fa que davant el que passa avui a Gaza i a Cisjordània, moltes vegades, en comptes de dir clarament les coses pel seu nom, parlem com feien els nazis i com expliquen a la sèrie Holocaust amb eufemisme. No es deia la càmera de gas, eren les dutxes. No es deia, hi havia tot un llenguatge. Doncs ara també parlem amb eufemismes, les minories perseguides, fa poc vaig sentir, per part d'un jueu. Per por, i fem per por de ser pillats d'antisemites. A mi això em sembla molt perillós, perquè no puc oblidar el que va dir l'advocat defensor d'Eichmann un cop ja s'havia dictat sentència. El cito textualment. El que li va passar al poble alemany podria passar-li a qualsevol poble. Tot el món civilitzat s'enfronta a aquest problema. Totalment d'acord. Penso que té tota la raó. Però el que passa als pobles no cau del cel. Per això, a mi m'agrada afegir-hi una cosa que va escriure Goya fa més de 200 anys en el gravat 74 dels desastres de la guerra, que diu «Mísera humanidad, la culpa es tuya». Gràcies.
moltíssimes gràcies, Anna Maria, per l'exposició brillant, brillantíssima, que ens ha permès doncs, entrar en un relat d'una història que no sempre s'explica des d'aquesta perspectiva. Tenim uns minuts, tenim una estona, l'Anna Maria no ha d'anar cap tren, ni cap autobús, i per tant tenim una estoneta com perquè si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta...
Us he deixat preparat sense xerrar massa.
No, però és que no, no es pot dir res del que has dit. No hi ha...
De totes maneres, la idea que ens ha contat ara últimament de que Israel no és el producte de la... O sigui, la creació de l'estat d'Israel no és el producte de l'Holocaust.
No.
O sigui, sí que és veritat que hi ha una teoria històrica, historicista, que explica això i que diu que Israel es crea, bàsicament, a causa de l'Holocaust. O sigui, jo he sentit autoritats dir si no hi hagués hagut l'Holocaust no existiria l'Estat
d'Israel.
No,
no és veritat.
És interessant des de la perspectiva d'entendre quan li va a Europa que hi hagi aquesta visió. O sigui, quan es crea l'Estat d'Israel és la justificació absoluta de què fem amb tota aquesta gent davant la qual, davant el dolor de la qual ens hem tapat els ulls. Tota aquesta gent, quan surt, que no són els que van a Israel, però quan acaba, quan s'alliberen, que tampoc és la paraula, però quan s'obren els camps, aquesta gent no sap on tornar.
No
hi ha cases, la casa seva ha estat expoliada, no volen tornar en els llocs tampoc, ni volen ni poden. Per tant, la responsabilitat seria dels... No sé si m'estic explicant massa,
però
la responsabilitat hauria sigut dels estats europeus o de la pròpia Alemanya o del que ha passat. O sigui, què en fem amb tot això? Com reconstruïm tot això? La resposta és fàcil, que vagin a Israel. S'ha creat l'estat d'Israel i per tant ja tenen, els jueus ja tenen una terra, tot això ho han passat perquè no tenien una terra i ara ja la tenen. I per tant, la versió és molt útil des d'un punt de vista fins i tot pervers, no? Políticament.
Sí. Jo el que trobo és que aquesta és una història de colonialisme, clarament, però esclar, hi ha l'Holocaust. El colonialisme pot... Però després l'Holocaust és una realitat.
Sí.
I és això, on van aquesta gent? Ara, per exemple, ara, la crida que s'està fent als jueus ara, jueus d'Argentina, tot això, és una altra història. Jo he arribat al tema, era la creació d'Israel. Però si anéssim fins ara, estem ja en un altre capítol de la història, que no té res a veure, però aquell moment... Per això he dit a mi que no em diguin que sóc antisemita de cap de les maneres, perquè no, el món, el que va passar és espantosíssim. Però, sí, i d'altra banda, però la política, el relat té tant d'èxit que ara he pensat en Tony Judt en un llibre extraordinari que es diu Postguerra, de la Segona Guerra Mundial, diu, Europa... reconèixer l'Holocaust és el passaport per ser europeu. Si hi ha algú aquí antisemita, algú que nega l'Holocaust, no sé què, no és un bon europeu. I per tant és això, és l'èxit total, però també és l'expressió de la culpa que s'ha capgirat, esclar.
Jo, si em perdones...
Sí.
No, ella,
que ella. No.
Aprofito, perquè no en tindré cap més altra ocasió. Tenim una persona que és molt docta per preguntar-t'ho. La figura de Ben Gurion, per mi, és molt estranya, perquè...
Sí.
Que sí? Perquè sí que és veritat que era un home estadista fantàstic i meravellós, políticament un tauró, no? Però...
Un tauró, un autèntic tauró. Sí.
Però en quant a política local Israel-Palestina, segurament va encendre la ment.
Però, perdona, et tallo?
No.
És que aquí hi ha una contradicció molt gran. Per això, quan has dit el colonialisme, he dit el socialdarwinisme era compartit per dretes i esquerres. I ho he dit amb tota consciència. Perquè aquesta gent eren sionistes socialistes i durant molts anys van estar sota l'òrbita de Stalin. Després, finalment, quan a la guerra, em sembla que és la del 56, que sí, la del Canal de Suez, quan clarament els Estats Units i Gran Bretanya es posen al costat d'Israel, això s'acaba. Però, dius, són socialistes, són d'esquerres i són colonialistes. I ignoren l'àrab, i és l'enemic. Enteneu? És una contradicció molt gran, molt gran. Ara, què ha anat passant? Doncs això, com Israel ha anat virant cap a la dreta. El kibbutz ja no és l'emblema d'Israel. Tot el que està passant ara Israel tenen un problema gravíssim intern amb els ultrareligiosos, amb els ultraortodoxes, molt greu. I després la gent que vol trobar una solució d'acord amb els palestins, ho tenen, pobra gent, molt complicat. Però això és una història com tantes històries, molt, molt contradictòria. I per això també he insistit, quan diuen aquelles coses tan terribles sobre aquesta gent que no tenen principis, perquè són terribles les coses que diuen, només pensen en follar com animals, com conills i coses així, és a dir, terrible el que diuen que es troben. Però és que no es poden imaginar el que havia passat. Ningú en aquell moment s'ho imaginava encara. I després hi va haver el silenci. Tothom ha patit molt, no en parlem. El mateix Primo Levi li va costar molt de poder publicar si això és un home que ja la duia absolutament pensada a Auschwitz. I és l'esquerra que no va voler publicar Primo Levi. Einaudi i la heroïna de la resistència antifeixista italiana, Natalia Ginzburg, va ser la que es va llegir allò i va dir no, això no. Per això vull dir que la història està feta de contradiccions i per això jo no vull que nosaltres pensem és que jo sóc molt pur. En aquesta memòria que es va crear, la memòria de bons i dolents, clar, sempre ens posem a la banda dels bons, només faltaria. Jo sóc molt bona persona. Sí? Vale. Fins que s'acaba això. Per això hem de ser conscients que no cau del cel. A mi serà humanitat, tu tienes la culpa. Cadascú de nosaltres és responsable del que passa. I no vull fer un judici moral o un sermó. No és un sermó, és que ho crec. I en el moment actual, més que mai. Perdona.
No.
M'apassiono, sóc apassionada. Ja.
No, m'ha semblat absolutament apassionant tot el que has explicat. No sé, he pensat en dues... Bueno, però abans de dir-me en una pel·lícula, que em sembla que la vaig comentar l'altre dia, que és Els Il·legals, no?, d'aquest escriptor nord-americà, Meyer Lane, no?, que és com un document que estava com perdut, no?, i el va recuperar, que efectivament, doncs, ell va fer una pel·lícula que la fa doncs, l'any 47, no?, que és el moment en el qual, perquè clar, com dius, el projecte diem allò de l'estat d'Israel és el dia de l'Holocaust, però diem que hi hagi l'Holocaust, no?, estem d'acord, diem que qui contribueix,
sí,
no?
Sí, evidentment.
I aleshores diem com aquesta pel·lícula de l'any 47, que en el Meyer Levin diem que són novel·les criminals, no? Que hi ha una seva novel·la inspirada en cas real, diem, amb uns assassins que també han inspirat en un pulso criminal com la sova de Hickok, no? Però ell, que era jueu, doncs, està l'any 47 dient allò a Europa, i el que fa és com una pel·lícula documental que també introdueix elements ficticis, no? A la qual doncs, segueix dient-ne doncs, jueus, que és una mica també el que comentaves, no? que se'n tornen, diem, allò a casa seva i la casa
no hi és. I alguns els maten.
I sempre hi ha algú, perquè el que parlaves de l'agència, diem, de recaptació, no?, que els recull, per anar, diguem-ne, doncs, cap al que és un vaixell, diguem-ne, cap a...
Sí, però Israel no els volien pel que havien patit, eh?
No, exactament.
Els volien perquè necessitaven gent.
No. Bueno, perquè, de fet, diguem-ne, allò, estava buscant una cosa, diguem-ne, allò que com vaig veure aquesta pel·lícula, diguem-ne, doncs, com havia escrit, es va presentar a la Filmoteca a Barcelona, no? I va haver-hi, diguem-ne, allò, un jueu francès, no? que primer va parlar amb jiddish, eh?
I com va francès i va parlar amb jiddish?
Sí, era francès, però sabia jiddish. Bueno, també n'hi ha d'aquí que parlen jiddish.
Sí, sí. Ja, però sí, francès...
Sí, bueno, no, va parlar, primer va dir alguna cosa en jiddish, no sé fins a quin punt en parlava, no? Però que va formar part, o sigui, va comentar que el film també d'alguna formava part de la propaganda sionista i que molts jueus europeus no tenien la intenció d'anar a Palestina.
No, és que per això, molts no hi volien anar.
El que va passar és que no els van voler enlloc, no?
Sí.
De manera que van haver de fugir cap al món Israel, que aleshores diem aquella pel·lícula de Kidman, que ja els dones
aquest mar, fugir, sí, eh? Que jo volia dir que tu l'altre dia havies parlat de l'altra cara de la moneda.
I aleshores va dir, i que els van acollir, de fet, acollir, o gairebé, perquè matar la seva cultura, menysprear la seva llengua,
sí, sí,
i
xafar
el judaïsme, oblidant fins al procés Eichmann el seu sofriment al camp d'Auschwitz.
Sí, sí, no. I n'hi va haver que van marxar després d'Israel, eh?
Oh, i tant,
van tornar a migrar, se'n van anar, no van poder aguantar allò. A més, és que aprendre la llengua hebrea aviat està dit, eh?
Ja.
És que, esclar, és tot un altre món de... aquesta gent.
Aquest francès, no sé, diguem-ne, ja tenen els seus racistes, eh? Sabia, diguem-ne, allò que era francès i tal, però potser, diguem-ne, d'on venia la seva família. Però, en tot cas, va dir alguna cosa, sí. Dir, perquè precisament el que ell volia indicar, diguem-ne, és que no precisament tota aquesta cultura, diguem-ne, no, que passava per la llengua, no?, que arribaven, doncs allà, tot això, perquè eren aquests jueus que... No, i això no es volia, diguem-ne, allò que fos present, no? Es volia, diguem allò, bueno, és que ho he explicat molt bé, és fins, diguem, el judici a Eichmann, que això, diguem, alguna cosa...
Sí, a l'estat jueu, Hensel, es planteja la qüestió de la llengua. Dius, a veure si ara hem de fer l'hebreu, que a més el van haver de recrear, pràcticament, eh? Clar, tu podeu yiddish, eh? Clar.
Però perquè no, allò venia, diguem, d'aquests jueus d'Europa, que d'alguna manera sí que servia per construir l'estat d'Israel, però que de manera que la seva història també es volia amagar, no?
De totes maneres, a Israel, perdoneu-me, però Israel, en l'actualitat, tampoc està ben vista els supervivents de l'Holocaust, eh? No ens enganyem.
Bueno, vull dir que encara segueix, no? Això va dir, ja queden pocs els seus...
Hi ha una acció, una cosa és la visió directa i el que queda bé, i l'altra cosa, i si no, tornem sempre a la novel·la, sempre la poso de referència, però deixar eixerit el monstre de la memòria. Què explica? Què explica i deixar eixerit en totes les seves obres? Com es tracta els supervivents de l'Holocaust a Israel actualment?
Actualment, imagina. Hi ha què volia dir ara? No diguis. Ara em vindrà, ja ho sabeu.
Jo una altra cosa que he pensat, no sé si l'has llegit o segur que l'he llegit, però hi ha un moment en el qual hi he pensat en una novel·la, un relat d'una escriptora palestina que es diu Adani Shibli, que es diu Un detall menor.
Com sí.
Tu l'has llegit? Perquè hi he pensat en aquest moment en el qual, doncs, a veure, no? Que té a veure amb aquesta novel·la que has parlat l'any 1949, diguem-ne, que van ocupant, diguem-ne, allò, terres, i ella, diguem-ne, parla, diguem-ne, d'un cas que va ser, diguem-ne, aquest mateix moment, no?, que estan al desert,
i el Neguer,
exactament, i aleshores es troben allà amb uns beduïns, i l'exèrcit d'allà va i els mata, i aleshores aquí efectivament hi ha un cas d'una noia, però no explicarem més ja. Però allò que, l'arenga que fa, diguem, el que és oficial, és dir, diguem, nosaltres estem aquí amb el dret d'ocupar, diguem, aquesta terra, que ja era nostra,
és casa nostra,
i de fer-la florir perquè el que hem fet, diguem, els àrabs només ha sigut, diguem, allò com a veure, deixar diguem, allò com pasturar les cabres, no?
Les cabres i els camells.
No heu diguem, cultivat res, no? Només, diguem, allà que... aprofitant-se del que hi ha de la natura.
Però aquests són els que els van ensenyar a treballar
a
la terra.
Ja. Però, bueno, també hem de pensar que tots els pobles nòmades...
Hi havia una explotació comercial molt important.
Món, són els que han perdut.
Escolteu...
No, els pobles nòmades també són dels que han perdut, no?
Ah, sí, esclar. Però mira, els beduïns atacaven els pobles àrabs i en les reformes del Tanzimat, quan he dit reformes en seguretat, hi va haver policia que vigilava perquè no ataquessin els beduïns. I que està tot arreu hi ha problemes.
Sí. No, me'n refereixo que han perdut en general els nòmades.
Sí, esclar.
A la propera conferència totes dues aquí.
Home, mira, jo no sé si els meus alumnes...
No sé si podré...
La conferència de la Paula que
hi fa sobre... La primera conferència és el dia
24 d'abril,
perdoneu, l'endemà de Sant Jordi...
Ah, no, jo no puc, jo faig una conferència.
Tu fas una conferència, ja m'ho vas dir, però és Paula Bufé, ens parlarà de Walter Benjamin i el seu concepte del cinema. Serà una altra cosa, però... és el que jo volia dir quan els he dit totes dues aquí, veieu-ho molt més interessant que hi hagi diàleg entre elles. La Imma va estar fantàstica en la seva conferència de fa un mes.
Va explicar l'estat de cinema.
I per tant, torno a agrair moltíssim i realment estic molt, molt satisfeta de que aquest any haguem triat aquest tema. Podíem haver triat, hem fet molts temes. Es podia haver triat les llengües en el judaïsme, es podia haver triat l'art en el judaïsme. Tot és interessant, vam triar aquest tema per l'exposició, que sempre dic que vindràs, i espero que de veritat a l'Ajuntament desencallin les coses i puguem fer aquesta exposició el mes de maig, una exposició feta conjuntament en coordinació amb el Museu del Cinema sobre el naixement de Hollywood i la intervenció d'aquests jueus migrats de l'Europa de l'Est en la creació de Hollywood molt inicialment, a inicis del segle XX. A partir d'aquí és quan hem trebat aquest cicle de conferències i tocava parlar de tot això que estem parlant en aquesta casa. I per tant, moltíssimes gràcies, Anna Maria, moltíssimes gràcies, Imma. Moltes gràcies a totes vosaltres. I recordeu, la primera conferència és el dia 24 d'abril. No ho he dit quan hi era tothom, ja hi ha molta gent ha marxat. Per nosaltres és molt important que ens respongueu l'enquesta, ens ajuda moltíssim. I això, que moltíssim. Hi ha una altra cosa, que tenim en Ramon, que sempre molt amablement ve i ens enregistra les conferències, per tant, les podeu repescar, revisitar, perquè estan penjades al web de la Universitat de Girona, de la Facultat de Lletres o la Biblioteca de Lletres, des del 2015 que les tenim penjades. Per tant, és una bona colla de conferències. Moltíssimes gràcies.